4 i 7 minuts de la tarda fins les 5 en punt. Avui no tan en punt, probablement ens passem una miqueta, però tenim força material per oferir-los. I és que ha estat un cap de setmana aquest, com els diem, que ens ha deixat aquests tres grans titulars en matèria esportiva. L'ascens del Sobrense B, la classificació del bàsquet de Sitges, vaja, des de feia ja una setmana per a jugar les fases d'ascens a Lliga EVA, i l'adeu del Club Patí Sitges a l'ascens a Primera Catalana. De tot plegat en parlarem. Ho dèiem ara fa uns moments, perquè vostès més o menys se'n puguin fer una idea de... bé, de la magnitud o del bon moment pel que està passant al club de futbol Sobrense. Dissabte passat, el seu segon equip, el Sobrense B, va aconseguir, com dèiem, l'ascens a Tercera Catalana. Un ascens, evidentment, molt, molt celebrat. Dissabte, a les Cabanyes, amb el triomf per 2-4, amb el conjunt que dirigeix Ernest Serra, es va adjudicar amb aquest títol. Fent un repàs dels números, entendran vostès doncs, el per què el Sobrense B deixa... o ha estat doncs, un pas fugaç per aquesta quarta catalana i competirà l'any que ve amb la tercera catalana. Qüestions que volem comentar, com cada setmana, amb en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara estàvem parlant aquí dels números. És un escàndol, són números escandalosos, positivament parlant, és evident. Són 21 victòries consecutives, divendres ja en fèiem referència, l'últim cop que el Sobrense... per un partit és el 8 de novembre de 2015, va ser la derrota a Can Cartró. L'equip venia de perdre també aquí, a Aiguadols, 1-3 amb l'Hortonenc. De fet, són els dos únics partits que ha perdut el Sobrense en tota la temporada. Per tant, parlem de 27 victòries en total, dues derrotes, ha passat del centenar de gols, concretament n'ha fet 104 i n'ha encaixat tan sols 29. Vaja. Què més podem dir?
No,
què més podem dir? En una temporada en què, no sé si dir, molts podien pensar que el Sobrense podia arribar a assolir una fita com la que ha aconseguit, tenint en compte doncs, que era un projecte nou, era un equip que començava de zero, un entrenador que començava de zero, que, diem-ho així, afrontava la seva primera experiència al front d'un equip amateur. Ernest Serra, ho saben, venia d'una experiència contrastada en el món del futbol base, però no en el món del futbol amateur. I ha estat arribar i, com es diu, besar el santo.
Sí, ha estat una temporada sensacional, immaculada, no? Magistral, perquè els números diuen així. A veure, jo som molt partidari dels entrenadors joves, d'aquests entrenadors doncs, que ara donen aquest salt a los equips amateurs, perquè jo penso que és la solució, no? I l'Ernest és un d'aquests entrenadors que ha donat aquest salt, que ha cregut en jugadors, en tot el seu equip, i el seu equip l'ha portat a l'èxit, però tot ha estat gràcies doncs, que lo van escollir amb ell, que ell ha cregut en jugadors doncs, que algun fins i tot no jugaven, uh-huh. I que gràcies a tot això, a aquest esforç, doncs el Sobrense ja no tan sol ha guanyat el campionat, sinó que ha arrasat, i de què manera, perquè és un Sobrense que l'ha guanyat tot i tan sol ha perdut dos partits. Amb això es diu tot.
Jo ara et comentava, li treu ara 8 punts al segon, que és l'Hortonenc.
Sí,
són
sí.
Molts punts, tenint en compte la igualtat que hi ha hagut fins fa no pas massa.
Sí.
Entre aquests dos equips.
Sí.
O el Can Cartró, o les Cabanyes. Sí. Comentava l'Ernest aquest matí que les Cabanyes li ha semblat un dels bons equips també sí. Aquesta temporada.
Jo he fet referència a això doncs, perquè m'ho deien, i de fet jo tenia jo havia vist a les Cabanyes jugar a les Roquetes contra la Penya Jove, i a mi me va semblar un gran equip, així com me va semblar un gran equip a l'Hortonenc. Per mi penso que són els dos millors equips que ha tingut el Sobrense al costat, perquè el Sobrense ha estat superior. Les Cabanyes és un molt bon equip. A més, jo penso que la victòria del dissabte té molt mèrit, perquè jugaven davant d'un gran equip com és les Cabanyes, que et giren, remunten un marcador en contra i acaben guanyant.
El Sobrense ve amb gol de Joni, les Cabanyes es va posar 2-1, i bé, sortosament el Sobrense va tenir la capacitat suficient per reaccionar i acabar doncs, sumant aquests 3 punts. Vaja, li feia falta un matemàticament per ser campió i per ser nou equip de tercera catalana. Doncs va acabar marcant 4 gols. Didi, Nico i Gonza van acabar d'arrodonir aquesta festa per a la Sobrense. Bé, són les 4 i 12 minuts de la tarda. Aquest matí hem conversat prop d'un quart d'horeta, amb Ernest Serra. Aquestes que escoltaran són les reflexions, ja evidentment més en fred, més amb el pas de les hores. S'han passat prop de 48 hores des que l'equip va aconseguir, com dèiem, aquesta ascens a tercera catalana. Reflexions en veu alta sobre l'èxit, sobre el grup que ha aconseguit reunir aquest Suburense B, i en clau futur, Ernest Serra, que ha dit que de moment les coses estan com estan, que ell doncs sí que podria estar disposat a continuar, però que no és un sí rotund ni un no rotund. Per tant, deixem-ho en stand-by, com es diu en aquests casos. Escoltem, per tant, les reflexions que ens feia Ernest Serra, l'entrenador d'aquest Suburense B, després del títol.
Bé, doncs hi ha una sensació de felicitat, evidentment, de tranquil·litat i sobretot el fet de veure il·lusionats un grup de nanos amb els que s'ha estat treballant tota la temporada i que, bueno, han lluitat i, bueno, han entrenat de valent, doncs de satisfacció. La principal sensació és de satisfacció per lo que s'ha assolit. Anava a dir l'objectiu assolit, però bé, tampoc és que fos un objectiu que et marqués el club, perquè el club sabia que aquest era un equip totalment nou, que naixia el dia que començava la pretemporada, i evidentment no en cap moment ens van exigir ni ens van marcar cap objectiu que no fos altre que una bona tasca, que crec que s'ha fet, i a més completada amb un ascens de categoria que sempre fa molta il·lusió.
Què té d'inesperat aquest ascens?
D'inesperat?
O què té de previsible?
Bé, pensa que quan comença la temporada és tot una incògnita. És una incògnita per mi el futbol amateur, és una incògnita la quarta catalana, és una incògnita l'equip que estem fent, que és nou, però a mesura de que vas estant amb els nanos, de que veus el caràcter que tenen, de que veus la fe que tenen, la il·lusió que tenen, el compromís que tenen, tot deixa de ser una miqueta una incògnita i passa a ser una possibilitat. I a partir d'aquí, doncs, tots sabem com ha anat la temporada i repeteixo un cop més, contents per l'èxit assolit.
Quan creus tu com a entrenador, els teus companys del cos tècnic, els jugadors, quan us comenceu a creure que l'ascens deixa de ser una, diguem-ho així, una utopia, a passar a ser una realitat? Hi ha algun moment de la temporada que penseu ara?
Sí, si tires la vista enrere i analitzes la temporada, veus que hi ha un començament bo, molt bo, amb pràcticament 3 partits de pretemporada per preparar l'equip. Et plantes amb, si no recordo malament, són els 6 primers partits amb victòria, i aleshores tens 2 ensopegades consecutives contra els 2 dels equips punters, l'Hortoneng i el Can Cartró. Jo penso que a partir del següent partit, que és a Camp de l'Avinyonet, que ens, abans de començar, fem la típica xarra prèvia al partit, i per mi allà neix una nova manera d'afrontar la temporada. Ens plantegem d'anar partit a partit, d'intentar que en cada partit fem el millor possible per poder assolir l'objectiu, com he dit fins ara, que és la victòria en cada partit. I a partir d'aquí, doncs sí, anem a poc a poc i ens donem compte de que fent-ho d'aquesta manera ens plantem amb moltes victòries consecutives que ens donen el llot capdavanter de la taula. I potser el moment que dius ara sí que ho tenim, que no ho podem deixar escapar, és el dia que anem al camp d'un bon equip, d'un molt bon equip com és l'Hortoneng, i som capaços de guanyar en aquell camp. Ens queda el petit hàndicap de que no superem el gol a braç, que ha sigut el que ens ha estat fent patir encara aquesta setmana. Recordem que ells ens van guanyar a casa 1-3 i nosaltres vam guanyar el seu camp 1-2, per tant l'empat a punts no ens servia. I potser és aquell dia quan realment veus ostres, ho tenim molt a prop. Ho tenim molt a prop.
8 de novembre de 2015, aquest és l'últim partit que perdeu a Can Cartró, 1-0. Des d'aleshores fins a dia d'avui heu aconseguit una cosa molt bèstia, que són 21 victòries consecutives. Això, per molt quarta catalana que tu vulguis i tot, és molt difícil d'aconseguir.
Sí, mira, Pitu, jo el dissabte, quan entràvem a vestidors, a veure, els vaig dir, els nanos estaven prou motivats. Jo crec que motivats al 100%. I per no sobrepassar aquesta motivació, l'únic que es diré, nois, és que, mira, feu el que feu avui, estic tan orgullós de vosaltres, penseu el que hem fet fins ara, el que ens ha portat fins aquí, com ho hem fet, amb l'humilitat que ho hem fet, tenim 20 victòries consecutives, i només us puc dir que estic orgullosíssim de ser el vostre entrenador, i poca cosa més per motivar-los, vull dir, sí que és... Bueno, hem anat partit a partit i ens hem plantat amb tantes victòries consecutives que, com tu bé dius, no és fàcil, no és fàcil.
Arribats a aquest punt, queda un últim partit, que és el que jugareu diumenge a Aiguadols amb el Ribas. Bé, suposo, per celebrar amb la gent de casa, amb la gent d'Aiguadols, amb els vostres afeccionats, aquest ascens tan, tan bonic per vosaltres.
Bé, intentarem tancar la lliga el millor possible. Sí que ha de ser una jornada festiva. Hi ha nanos que potser, per lo que sigui, no sé si els ha pogut donar els minuts que calien, però ho volem tot. Som, en aquest sentit, una miqueta, com et diria jo...
Ambiciosos.
I volem que acabi bé la cosa, ens agradaria guanyar el Ribas, sabem que tenim un bon rival a davant, volem que tothom participi i tancar aquesta lliga de la que tinc aquest record tan preciós de la millor manera possible.
Com qualificaries el grup?
Sensacional. I pensa que et digui sensacional no vol dir que durant l'any no hi ha hagut coses, perquè n'hi ha hagut. S'ajunta un entrenador amb el seu caràcter, gens fàcil, ho reconec, amb un grup de nanos amb molt, molt de caràcter alguns. I durant la temporada dona lloc a que passin cosetes, a que hi hagin rifirrafes, a que hi hagin històries de vestidor, però a mi el que valoro és que s'han fet les coses anant de cara, s'han parlat, s'han discutit, i per mi jo la més gran de les alegries que m'emporto és haver conegut nanos que encara no coneixia, altres sí, nanos que encara no coneixia, els he estimat i els estimo molt, i bueno, jo crec que aquest caràcter i aquesta força és la que ens ha portat fins on estem. A més a més, un vestidor molt, molt, molt senzill, molt, molt humil, molt, molt natural, nanos que l'únic que volen era, que volien era jugar a futbol i competir, i la veritat és que no puc dir més que la paraula que defineix el grup és sensacional.
T'amoïnava alguna cosa? T'ho pregunto perquè, clar, deies fa uns moments la meva primera experiència com a conductor d'un grup de jugadors amateurs, de jugadors que ja han viscut molt de futbol, que gairebé poca cosa els has de dir a nivell futbolístic. Una altra cosa és la gestió de vestidor a nivell més psicològic, més mental. T'amoïnava alguna cosa en aquest sentit, Ernest?
No, més que amoïnar-me, bueno, em sabia greu. Pensa que ens juntem a pretemporada, corre la veu, es fa un nou equip, ens juntem moltes vegades amb 33, 34, 35 nanos entrenant, has de fer la teva plantilla. Clar, això comporta que el suborense et demana, sisplau, fem 20 fitxes i ja n'hi ha prou i tal. Clar, això comporta que hi hagi nanos d'un nivell molt similar als que han quedat al final a dintre, que s'hagin de quedar fora. I jo et reconec que aquest punt per mi va ser complicat. Nanos que coneixes, nanos que aprecies, que saps que també et podien ajudar i que finalment els has de deixar fora del grup, és una cosa que sí que em va costar. A mitja temporada també saps que hi ha gent que cau del grup, gent que s'incorpora, i potser aquest punt ha sigut el que més m'ha costat d'assumir, diguéssim.
Arribats a aquest punt, Ernest, i gairebé per anar acabant, falta una jornada, com dèiem, la de diumenge amb el Ribes, però això no s'acaba aquí. Hi ha una Copa Catalunya a l'horitzó. No sé fins a quin punt això us il·lusiona, o és allò de dir, bueno, és evident que per un club modest o per un equip modest com el Sobrense B, bé, arribarem fins on arribarem.
Exacte. A veure, el grup competirà perquè és un equip competitiu, és una incògnita, tens la sort que et trobes, bueno, tots són campions dels seus grups, no? Però també, siguem sincers, n'hi ha grups més complicats que d'altres. Primer t'enfrontes contra equips campions de quarta catalana i a mesura que puguis anar passant eliminatòries, doncs la cosa es va complicant. Pel club i pels nanos i per mi no quedarà. Competirem amb el màxim que puguem i a veure fins on arribem, però com tu bé has dit, jo crec que això és ja un premi i un afegit més perquè els nanos acabin de disfrutar aquesta excel·lent temporada que han fet.
Acabarà la temporada, un estiu per endavant, per, suposo, asseure's amb el club, t'has de preguntar pel futur, evidentment, l'equip estarà a tercera catalana. A partir d'aquí, Ernest, quina és la teva idea, quina és la idea del club? S'ha parlat, no s'ha parlat, tu tens ganes de continuar, l'equip s'haurà de reforçar, evidentment, perquè serà una categoria superior.
Mm-hmm. Bé, jo de fet, Pitu, sincerament, a mi, a partir d'avui, a veure, l'entrenador sempre pensa una miqueta i mira cap endavant i a veure què hi ha després o què farem després, però el que és seriosament, a partir d'avui començo a plantejar-me una miqueta quin serà el futur meu, en aquest cas. A l'equip estic tranquil·líssim perquè sé que hi ha bons membres, que si no és l'Ernest serà un altre, però estarà amb la gent que hi ha al capdavant del Sobrense, el Manu com a president, el Marc com a màxim responsable esportiu i el Josu com a banderat del Sobrense, com un dels, per mi, un dels millors entrenadors que hi ha, no et diré la comarca i parlo en franquesa, a Catalunya, decidiran bé, si no és l'Ernest serà un altre. Per aquest sentit no em preocupa, i l'Ernest a partir d'ara començarà a plantejar-se seriament a veure què és el que ha de fer, el que li aniria a fer bé fer l'any que ve.
És a dir, tu mateix no ho tens clar?
Sí, bueno, clar sí que ho tinc, però hi ha alguns aspectes que sempre has de valorar seriosament si et convenen, si no et convenen, i bé, jo també sóc, tinc la meva manera de ser, que dintre d'un grup exigeixo, exprimeixo, i es pot arribar una miqueta a acabar fins a la coronilla d'aquesta manera d'actuar. Bueno, és el moment de valorar-ho, no? A veure si el club té interès en la continuïtat d'aquesta persona, i bueno, és com un noviazgo, no, això? Si les dues persones s'estimen, doncs endavant, però si hi ha alguna cosa que no s'està d'acord, bueno, pues, s'ha de parlar.
Molt bé, Ernest, doncs gràcies per concedir-nos aquests minuts aquí amb la tranquil·litat, després, com dèiem, de les hores viscudes, de les emocions, i bé, repeteixo, moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats, i bé, un últim missatge, suposo, per part teva.
Sí, primer, Pitu, a tu personalment i a tots els teus companys, perquè el tracte que hem rebut aquest any ha sigut sensacional, ens hem sentit recolzats. Jo voldria donar les gràcies també a tota la gent més coneguda i menys coneguda i sorprenent que a través de WhatsApp, a través de trucades inesperades, a través d'abraçades pel carrer, bueno, ens ha demostrat que estava contenta, que estava al costat de l'equip, que ens ha seguit durant tot l'any, i bé, això és una miqueta la compensació a tota la feina que hem fet. I no em volia oblidar, sobretot, a part de la confiança mostrada en tot moment, ja des del president, el Manu, com tota la junta directiva, hi va haver un membre de junta directiva que el dia que havíem perdut a Can Cartró va dir: estigues tranquil perquè pujareu de categoria. I això és molt fàcil dir-ho quan estàs quasi a punt, però quan has perdut dos partits seguits, i a mi em va donar molta tranquil·litat. El Marc Riba també, com a màxim responsable també per la seva tasca, evidentment a la persona que per la que jo estic aquí, que és el Josu Julián, repeteixo, el meu tècnic, pensa que jo vaig ser el seu entrenador i ara ell a mi em pot donar moltes lliçons de futbol perquè en sap moltíssim, i sobretot la gent que hem estat el dia a dia, no? El Carlos Vargas, un noi que no coneixia per res i a mi ha sigut, ha estat a les dures i a les madures, sempre al costat meu, mai amb una paraula més alta que altra, i m'ha ajudat moltíssim amb les tasques de conduir el vestidor, de com ho havíem de fer a cada partit, i el Josep Carbonell, evidentment, per aquesta tasca impagable que fan els delegats, i aquest gran delegat com és el Japet, el Josep Carbonell. I com no, Pitu, i sento si em repeteixo, però sobretot felicitar emocionadament... Perdona. Aquesta gran plantilla que ens ha portat, i m'emociono quan parlo d'ells, que ens ha portat a assolir un ascens a tercera catalana molt desitjat, i que se'l mereixen, com fa jornades que els dic, que necessiteu el premi perquè tant lluiteu, i no han deixat de lluitar en cap moment. Per tant, tots els integrants de la plantilla del Suburent CB, moltes felicitats.
Dos quarts de cinc de la tarda. Hi ha una càrrega emotiva, evidentment, com hauran pogut comprovar i escoltar, no? Bàsicament perquè l'Ernest sempre ha estat un gran defensor dels jugadors. Ell sempre s'ha sentit molt proper als jugadors. Les moltíssimes hores de vestidor, de camp, d'algun que altre sopar, alguna que altra trobada... Clar, són molts mesos de convivència, i al final sempre et queda, doncs, el que deia ell, no? Aquest conèixer probablement més algú que ja coneixies, o conèixer de primera mà algú que no coneixies, només cada vista. En qualsevol cas, un èxit, Toni, repetim, més per aquest Suburense, ara sense saber, evidentment, si l'Ernest serà o no l'entrenador la temporada que ve, en quina plantilla es comptarà, si s'ha de reforçar, entenc que sí, molt poc, gens, el planter, perquè clar, passes a competir a un estadi superior com és la tercera catalana.
Sí, de moment ell ha fet la feina,
sí, sí.
I a més l'ha fet molt bé, i a més ell ha tingut el premi i el reconeixement per part d'un equip quan ell ha cregut en ell. Perquè ell ha cregut en aquests jugadors, i els jugadors l'han demostrat que tenia raó de creure en ells. A partir d'ara, doncs, el que faci l'Ernest, doncs, ell mateix, no?
Bé, estarà, evidentment, perquè és una decisió doble, en aquest cas, la del propi interessat i la del club, per demostrar-li la seva confiança, és obvi.
De moment ha demostrat que no és fàcil pujar a la quarta catalana, i ell ho ha fet d'una manera arrasant, sensacional. A partir d'ara, doncs, si continuava amb el Suburense, segur que ell ho donarà tot pel Suburense, i on vagi ell, doncs ho donarà tot, perquè l'agrada molt el futbol, i aquestes persones que l'agraden tant el futbol i que són agraïdes de la gent que col·labora amb ell, al cap i a la fi tenen bon camí.
És així. 4:32... El Sobrense B acaba la Lliga, com dèiem, aquest diumenge. Si no hi ha algun canvi, el partit previst amb el Ribas serà a 2:45. Sí que hi ha un canvi, que és el del primer equip. El primer equip del Subo jugarà a 1:15 amb el Vilaseca, no a les 5 com és habitual, després ho comentarem quan parlem del primer equip, evidentment. I bé, aquí es tancarà no la temporada, perquè, com li dèiem a l'Ernest, hi ha un premi afegit aquí, que és la Copa Catalunya. Evidentment, les primeres eliminatòries poden ser, no diré més assequibles, però més abastables per al Subo B, però a mesura si vas avançant la competició, el camí serà més feixuc. Veurem fins on arriba.
Veurem. Eh? Sí, sí. Jo penso que arribaran bé, eh? No sé, tinc aquesta... No sé.
Bé, en qualsevol cas és un premi afegit.
És un bon premi. Sí,
és un bonus.
Exacte, és un bonus a una magnífica temporada. Eh?
Sens dubte. Vinga, 4:33. Felicitats, per tant, aquest Sobrense B per l'ascens a tercera catalana. Seguim endavant en aquest temps de descompte. I seguim repassant més resultats del futbol d'aquest cap de setmana. Hem de conèixer els resultats dels equips de la Blanca, que ens passa a comentar un dilluns més a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com per exemple la victòria del Juvenil A, que ahir es va acomiadar del Nou Pins Vents aquesta temporada. Ahir jugava o afrontava la penúltima jornada de Lliga amb el darrer partit al Nou Pins Vents, encara li queda l'últim, al camp de la Floresta, a Tarragona, i bé, una bona manera d'acabar, sens dubte.
Sí, un resultat ampli, dominat el partit, tranquil·litat i acomiadament de molts nanos que deixen paradat el club, però bueno, és llei de vida, un 4-0 tranquil. I a seguir,
doncs acomiadar-se de la millor manera possible, intentant doncs acabar assolint aquesta segona plaça, que de moment està...
Encara està
competit, eh?
S'ha de guanyar la setmana que ve per acabar de reduir.
Si la Blanca aconsegueix els 3 punts al camp de la Floresta, aconseguirà amb aquest sotscampionat.
Sí, perquè el que va darrere juga contra el camp del Colista i que se suposa que... guanyaran.
Teòricament ho té més senzill. Bé, doncs hem començat per aquesta victòria de la Juvenil A de Preferent i seguim per la resta.
Pues continuem pel Juvenil B, que va perdre per 1-0 el camp del Levante Les Planes. En categoria Preferent, el cadet A va empatar 1-1 contra el Martorell A per a Pinsvens, i el cadet B va guanyar per 2-0 el Masquefa. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar a domicili de la penya jove de Roquetes per 0-4. L'infantil B va perdre a casa 0-3 contra el Basi Vilanova i la Geltrú. I finalment l'infantil C va empatar 3-3 al camp de la Martinenca. En categoria Alevín, l'Alevín A va empatar a casa contra el Cubelles B per 3-3. L'Alevín B va guanyar a domicili 0-3 al Viladecans. L'Alevín C també va guanyar a domicili al Viladecans C, en aquest cas, per 2-3. El D va guanyar a casa 10-3 al Castellví de la Marca, i finalment el E va perdre al camp dels Sitges per 3-2. En categoria Benjamí, el Benjamí A es va desfer de la Ciutat Cooperativa per un contundent 8-2. El B va guanyar el Basi Vilanova i Geltrú 6-2. El C, el camp de la Ciutat Cooperativa, va guanyar per 3-7, i finalment el D va perdre el Municipal d'Aiguadols per 5-1 contra el Sitges E. Repassant l'estadística que faig sempre, 9 victòries, 3 empats i 4 derrotes.
Bé, doncs, com poden comprovar, un cap de setmana prou exitós per als equips de la Blanca. 4:36, Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana, senyor. Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, seguim endavant. Toca fer ara un repàs de resultats i una mica de crònica de com li van anar les coses al Sobrense ahir al camp del líder, al camp del Castelldefels. Avança, però, repàs de marcadors i com queda també la classificació al grup 2 de Primera Catalana. Els resultats: Vilanova 1, Vista Alegre 2, Redis 3, Sant Ildefons 1, Terrassa 2, Torredembarra 1, Amposta 0, Balaguer 2, Sant Jesús i Maria 3, Viladecans 4, Sant Boià 3, Rapitenca 0, Castelldefels 2, Sobrense 0, El Catllà 0, Igualada 7 i Vilaseca 0, Lleida Esportiu 1-0. Castelldefels, líder amb 64 punts, li pren la segona posició al Sant Boià al Vilanova. El conjunt de Sant Boi és ara, com dèiem, de moment, segon amb 61 punts, 60 per Balaguer, i el Vilanova que cau fins a la quarta plaça amb 58 punts després de la derrota amb el Vista Alegre aquest passat dissabte amb l'Alumnes Obrers. Cinquè, l'Igualada, 57, Lleida, sisè amb 52, el Sobrense que perd una posició, baixa fins al setè lloc amb 51. 50 per Vista Alegre, el Jesús i Maria 48, 44 per Sant Ildefons, 43 per Vilaseca, 38 per Rapitenca, 36 per Viladecans i Terrassa. Els quatre darrers classificats són el Redis amb 29, l'Amposta amb 24, penúltim Torredembarra amb 16 i el Gallà amb 3. Facin, per tant, vostès les apostes que vulguin, però ara per ara crec que és bastant difícil dir si el Castelldefels acabarà campió, si serà el Sant Boià, si el Balaguer encara també té les seves opcions, és evident que les té, el Vilanova les ha perdut, si no, Toni, en fi, moltes preguntes que ens podem fer, molts interrogants oberts, quan falten encara 3 jornades.
Home, el Castelldefels ho té molt bé, perquè tot i que té un partit molt complicat, també té un partit molt de fàcil, molt fàcil, amb el Callà. Que aquí ja...
Això són 3 punts.
Són 3 punts, segur. No? Doncs, a part d'això, jo penso que el que pujarà és el Castelldefels, i crec que el que promocionarà serà el Sant Boi. Tot i que el Sant Boi, en l'últim partit del campionat, sembla que juga al camp del Igualada. Però l'Igualada ho té molt difícil. Jo he buscat totes les operacions i l'Igualada té molt difícil per jugar la promoció encara, però els altres tindrien que perdre tot.
Sí, l'Igualada té la promoció ara a 4 punts. Clar. Per tant, queden... té un desavantatge evident quan falta tan poc. Clar, si faltés 9. Més, doncs sí que li donaries més chance.
Clar, queden 9. Clar, vull dir, ho té molt malament. El Balaguer encara té opcions, sí. Com les té el Vilanova, menys, però té. Ten en compte que aquesta setmana n'hi ha enfrontaments en el que el Sant Boià té que anar al camp del Lleida, que el Castelldefels juga a Igualada, i que el Balaguer també té un partit bastant complicat. I per això t'he dit que el Vilanova, si aquesta setmana fa els deures, que juga amb el Sant Ildefons, pot escurçar diferències i pot posar-se allà, però ho té molt complicat.
Toni, ahir el Sobrense visitava Castelldefels amb l'objectiu, bé, com a mínim, de plantar cara al líder, de donar guerra. Deia el Josu, després ho escoltaran, que el Sobrense no va començar a competir fins a minut 10.
Sí, és que al 8 li van fer el gol.
Sí, per això.
I van tenir ells un parell d'arribades.
Un gol, tot s'ha de dir, de mala sort, perquè va ser un xut llunyà de Miqui Costà. La pilota fa l'efecte que li rellisca el Nito. Que hi ha una pluja molt fina, la pilota estava mullada, suposo que li va lliscar i va acabar convertint-se en l'1-0. Clar, amb l'1-0 crec que Castelldefels es comença a sentir còmode, perquè té molt de temps per pensar, sobretot a la línia de mitjos, gairebé repetint accions una i una altra vegada. No va ser un Sobrense que es va mostrar massa voluntariós en el sentit de buscar porteria amb una certa velocitat, amb una certa... En fi, no va ser la millor versió del Sobrense, perquè ens entenem.
No. El Sobrense...
Poc bagatge ofensiu,
El Sobrense ha perdut intensitat. El Sobrense, des que sap que la categoria està assegurada i que el que pot aconseguir és un parell de joc més amunt, vull dir que això és la solució del Sobrense, doncs la intensitat no ha sigut la mateixa. A Igualada, segur que un Sobrense jugant-se-la com se jugava la primera volta no hagués perdut per 3-0. I ahir, al camp del Castelldefels, tampoc perd per 2-0 quan un servidor pensava que fins i tot el Sobrense podia empatar, perquè a mi el Castelldefels és un equip molt compacte, molt equip, però no és un equip que te genera tantes ocasions, a millor que te pot generar a Igualada o Sant Boià.
Sí, certament, el partit d'ahir té un punt d'estrany, inclús jo li pregunto al Josu, no? Que em queda aquella sensació de un partit estrany, no? Perquè sí, tu estàs allà competint, intentes que el Castelldefels no et passi per sobre, tampoc et genera massa perill.
No.
La més clara del Sobrense arriba al 23 amb aquell pal del Villa, que és la millor acció ofensiva que té pràcticament el Sobrense en els 90 minuts. Arriba el 2-0 a la segona part, en aquell córner que Joan Roig de cap doncs, acaba fent el segon. Clar, en 2-0 ja el partit se li posa molt,
aquí sí,
molt coll amunt.
Aquí ja vam veure que el Sobrense doncs, perderia el partit, perquè ja era el 2-0, no? I tampoc generava ocasions el Sobrense. Però fins al 2-0 encara teníem aquella esperança de que en una podia arribar l'empat i si el Sobrense aconsegués l'empat, el Castelldefels no guanya el Sobrense. Però doncs, ni la intensitat va ser la mateixa, el partit també se'l va encarar molt bé al Castelldefels des del minut 8, si no, amb una altra circumstància el Sobrense treu punt a Castelldefels.
Probablement sí. 4:43, en moment d'escoltar les valoracions que feia en Josu Julián, l'entrenador del SU, després d'aquesta derrota 2-0 ahir, com dèiem, als Canyars, a Castelldefels.
No, bueno, jo crec que al final és el millor equip de la categoria, ho ha demostrat, i nosaltres crec que hem donat la cara des del minut 10 al 90. Dic des del minut 10 perquè les primeres 10 minuts els hem regalat masses ocasions de poder avançar-se al marcador, i així ha sigut. Crec que la primera part doncs, no hem estat del tot fins ofensivament, però hem tingut una ocasió claríssima per poder empatar, sí que és cert que ells han tingut alguna que altra, i la segona part crec que ha sigut més equilibrada, que s'ha decantat a favor d'ells per una falta de marcatge en un córner que ens ha penalitzat molt. Però bueno, en línies generals satisfet perquè hem donat la cara quan nosaltres ara mateix el que ens queda és competir al màxim que puguem, però sense la motivació que poden tenir ells, que és pujar a tercera divisió, i el que sí que és cert és que hem d'aprendre a posar-nos a tot des del minut 1, si no és molt complicat sempre anar a remolc, però bueno, ho hauria sigut així i ja està, a seguir.
No tens la sensació que ells han tingut massa temps per pensar que al mig del camp doncs, l'han controlat
bastant? Bueno, han controlat la pilota al seu camp, i al seu camp sabíem que els hi podíem deixar jugar, que no, en principi no havíem de patir gaire. El que sí que és cert és que quan ens han sobrepassat la línia de pressió del mig del camp i ens han trobat de mig del camp cap endavant amb la pilota controlada de cara a porta, doncs aquí sí que hem patit i no ho hem sabut defensar massa bé, però bueno, tot i així hem estat al partit en tot moment, i bueno, ha sigut una pena perquè si no haguéssim tingut l'errada de marcatge, doncs potser haguéssim tingut alguna més fins al final del partit, però bueno, ja et dic, és complicat jugar al camp del líder el dia que es posa amb un avantatge molt important de cara al segon, en el calendari que tenen, que ho tenen tot a favor. És complicat i bueno, hem donat la cara, ho hem intentat, però no ha pogut ser.
Poc bagatge ofensiu avui, no? No creus?
Sí, la veritat és que a part del pal, sí que la segona part, bueno, l'Edu ens ha donat més brega, ens ha donat alguna sortida d'alguna pentinada i tal, però no ens hem trobat fins de tres quarts de camp endavant. Bueno, ells també juguen, ens han parat molt bé i ja està, i felicitar-los.
Per això et dic al principi, no? Te'n vas potser amb aquesta sensació estranya, no? Vull dir, el Castelldefels tampoc t'ha passat per sobre, s'han trobat amb el primer gol amb aquella errada del Nito, ha sigut així tot molt, molt, molt estrany, repeteixo.
No, estrany no, jo crec que el Castelldefels és un equip que juga així, i no ha demostrat el que és un molt bon equip, i la paraula equip és això. En atac tenen molt clar el que han de fer, i en defensa juguen molt bé, llavors per això va líder, no, les coses no són per regal. És molt complicat puntuar aquí, em sembla que han puntuat dos equips només, i nosaltres hem estat allà fins al final. Ja et dic, la pena és que el primer gol, doncs bueno, el regalem, i el segon gol el regalem. És que clar, al final et poses a parar a mirar els gols que hem rebut i són dos regals. Sí que és cert que ells han sigut superiors, però els gols han sigut errades nostres. Bueno, doncs intentar que no passi més i ja està.
Ja s'ho queden 3 jornades, deies fa uns moments, intentarem, vaja, la nostra obligació és competir al màxim, però què li pots exigir a l'equip de cara a aquestes 3 jornades?
Res, competir i ja està. Intentar treure els 9 punts, però sense més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot. A l'equip s'ha deixat tot el camp avui i tots els partits que ha jugat, i ara només pensar en el Vilaseca, intentar guanyar el Vilaseca i després ja ho veurem, però demanar més del que fan no els hi puc demanar, simplement doncs acabar donant la cara com ho estem fent cada partit.
Bé, ja et demano una valoració sobre l'ascens del segon equip. Ahir amb la victòria a les Cabanyes, el SUV va aconseguir l'ascens a tercera catalana, suposo, bé, un nou èxit pel club.
Sí, no, molt content per Ernest, pel Carlos, pel Carbonell i per tot l'equip. Crec que s'ho han merescut, han sigut els millors de la categoria, crec que sobradament, i home, és un èxit pel poble de Sitges, perquè al final amb gent de més o menys de la casa hem demostrat que es pot estar a tercera catalana, i que el nivell òbviament del filial doncs puja de cara a l'any vinent, i això és molt important per ells, però també és molt important pel primer equip, perquè quan el nivell és més exigent doncs tot millora, o sigui, tot progressa. Ara doncs a disfrutar-ho, acabar la millor temporada possible, o sigui, acabar de la millor manera possible a ells, i em sembla que tenen el premi de la Copa Catalunya, doncs a intentar donar la cara també com es mereix aquella copa. Llavors, home, un orgull que amb la nostra petita empenta doncs hagin pogut assolir l'èxit que han assolit.
Doncs, parlat d'èxits, clar, són 3 consecutius, Toni. Són 3 ascensos consecutius.
Sí, sí, sí.
Els 2 del primer equip.
I aquest?
I aquest últim del segon equip.
Sí, són 3 temporades. Mm-hmm.
3 partits, Toni, per acabar la temporada, per aquest Sobrense. Entenc, com li preguntàvem al Josu, que el nivell d'exigència ha de ser doncs intentar competir el millor possible. Ara tens el Vilaseca aquí a Aiguadols, que per cert el partit es jugarà a 1:15 del migdia, 12:15, aquest diumenge, no a les 5, 12:15, a 1:15, al municipal d'Aiguadols, aquest Sobrense Vilaseca. Et queda el partit de Sant Boi com a més difícil, evidentment, perquè el Sant Boi s'està jugant pujar a tercera divisió i acabaràs a casa el darrer cap de setmana del mes de maig aquí amb el Redis. Això és el que li queda al Subo, Toni.
Sí, jo penso que anirà per els 3 partits, però crec, me dona la sensació, que asseguraran els 2 partits de casa. Sumant els 6 punts de casa, doncs la temporada serà sensacional. Sant Boi ja és una altra...
És una altra guerra, eh?
Una altra guerra, s'estarà jugant molt. No és la guerra del Sobrense, perquè al cap i a la fi el Sobrense ja ho té tot aconseguit, i doncs, home, si pot guanyar a Sant Boi ja va de fàbula.
Evidentment,
no?
S'ha d'anar a competir al màxim.
Però segur, i coneixent el Sobrense, competirà fins a l'últim moment. Però que dona la sensació que assegurar els 6 punts de casa ja és un gran premi.
Sens dubte que sí. 9 minuts i les 5, vinga, anem cap a la tercera catalana. Per repassar l'entrada dels resultats d'aquesta jornada, que han estat a Castellví 0, Anoia 3, Sitges 2, La Múnia 0, Carme 1, Montserrat Igualada 7, La Granada 1, Piera 4, Martinenca 1, Martorell B 5, Sant Pere Molanta 4, Olivella 4, Jovent Ribatana 4, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Calaf 4, Cubelles 0 i el Fàtima 1, Riudebitlles 6. Montserrat Igualada lidera la classificació, 74 punts. En segon lloc, el Martorell amb 70, els mateixos que el Sitges, que és tercer. 67 per Calaf, 56 per Cubelles, 52 per La Múnia, 51 per Martinenca, 50 per Piera, 46 per la Jovent Ribatana, 37 per Olivella, 35 per Anoia, 33 per Carme, 32 per en Riudebitlles, que de llarg dels equips de la CUE és qui millor bagatge està oferint en aquestes últimes setmanes de competició. El Molanta, 14, 31, 29 per Sant Cugat Sesgarrigues, que és quart per la cua. Tercer per la cua, la Granada, amb 25. Penúltim, Castellví, amb 17. I Fàtima, Cué, amb 15. Total, Toni, que ha passat una setmana més, en queden 3, i els Sitges, a banda de guanyar a la Múnia, havia d'esperar doncs, que la Martinenca fes alguna cosa més davant un Martorell que al final el va golejar 1-5. Com dèiem, ha passat una setmana més i tens menys marge.
Sí, clar, queda una jornada menys.
I ara la pregunta podria ser: on pot punxar el Martorell? És difícil, eh?
És molt difícil. Jo tenia la fe en la Martinenca, potser era l'única fe que em quedava, tot i que, torno a repetir, encara doncs, sé que el Fàtima sortirà de Martorell escardat, sé que la Juventut Ribatana ho posarà tot per doncs, a guanyar el Martorell, però compte que el Martorell juga molt i la Juventut Ribatana no juga res, i sí que jugarà potser el Molanta, perquè encara no està salvat, i potser l'última jornada millor sí que està salvat, però potser no, però clar, és que jugar al camp del Martorell és molt complicat.
Molt complicat. El Sitges havia de fer el que havia de fer, que és guanyar o intentar guanyar la Múnia després de l'empat de Sabador, no? de Piera, no? Un empat que et deixa en aquell estat mig depressiu, no? De dir, ostres, tant que ha costat arribar fins aquí i ara anem i empatem a Piera, que pot ser, evidentment, perquè no estem parlant de màquines, no? Estem parlant d'un equip que sempre ha anat arrossegant alguna cosa, sempre ha anat arrossegant alguna cosa. Ho deia el Manel, després ho escoltaran, no? És que, clar, portàvem el dèficit del principi de temporada, jugadors que hem fitxat que no han sortit bé, els que volíem fitxar, doncs, finalment no han pogut venir. Tot molt complicat.
Molt complicat perquè surts amb una desavantatge impressionant amb els altres.
De bon començament, ja.
Sí, per això. I el que passa que quan tu mires fredament l'empat de Piera, clar, és que és un empat que un equip que vol guanyar, que vol jugar la promoció, no pot empatar. Si ara lo mires fredament, no?
Sí, sí.
Després, doncs, els que van veure el partit van veure tot i van veure que no va ser fàcil. Fins i tot empatar, que se podia haver perdut, com se podia haver guanyat
també.
Però que va ser lo més justet, però és que clar, això m'imagino que se lo preguntava el Martorell quan va al camp de la Martinenca i li fa 5. Clar, si tu vols ser guanyador, tens que ser guanyador quan te lo mires fredament després, no? Una vegada analitzat tot, s'ha empatat, s'ha donat un pas enrere i ara tens que esperar que els altres, sí, que un equip doni un pas enrere, i això és molt complicat.
Tens que seguir remant i el mar està més engrescat.
Clar,
hi ha més onatge, hi ha més mala mar, en definitiva.
Clar, és que tu agafes... el Martorell ha agafat aquell avantatge que tenia els Sitges i ara no la deixarà i costarà molt deixar-la. No es pot dir que no.
No, evidentment, perquè
el futbol és...
El dia menys pensat, doncs, acaba cedint un empat, no?
Sí.
Qui diu que no pot passar, no?
Sí.
Aquest és... Però... És el que també ens deia el Manel, no? Hem de ser positius en aquest sentit, sí. Ho intentarem ser en la mesura del possible, no? Però sempre sent o intentant ser doncs, realistes, que és el que ara per ara crec que toca ser més.
Sí, tens que ser positiu, però jo sempre miro...
Aquell punt de realitat.
I la llum. La llum de l'espelma cada vegada se va apagant més.
Se s'apagarà més,
no? S'apagarà.
El Siri es va fer més curt, eh?
Sí, per això, eh?
En fi, Toni, el partit de la Múnia, 2-0 i poca cosa més.
Sí, un primer 25 minuts, que sí, fins i tot pensàvem que podia golejar el Sitges.
Encara van ser prou bons, davant un rival que mai saps com l'agafaràs, sí, com et vindrà,
sí,
si oferirà la seva millor versió, si serà la pitjor, si l'acabaràs golejant, si t'acabarà posant en problemes, com havia fet últimament cada cop que venia aquí a Aiguadols. Però bé, et trobes amb un primer gol d'Alejandro Pascua i això ja d'entrada tranquil·litza, no? Perquè l'equip suposo que volia marcar aviat per sí, treure's una miqueta aquell neguit que encara arrossegava el dia de Piera.
Sí.
Ho deia el Manel, no? Tenien por o aquella sensació de por a perdre.
Sí, clar.
T'agafa la por aquesta de perdre.
Clar, és que jugues amb un equip que té recursos i que és, és una caixa de sorpreses, que te pot donar sorpresa. Tu marques primer, fins i tot se va veure dos o tres jugades molt maques, que se podia haver augmentat l'avantatge. No es marca doncs acaba amb 1-0 la primera part.
I resultat després, molt perillós, molt perillós.
I després patiment.
Molt perillós, patiment, molt perillós.
Perquè ells s'estiren i se lo comencen a creure.
Fixa't, Toni, que els 72, fins al 72 no arriba el 2-0.
Sí, sí.
Per tant, són minuts, no direm de patiment, eh? Perquè...
No.
Però arrossegaves aquell dèficit, sí. Aquell dèficit...
En un rebot, una falta, que pot arribar a l'empat, i després què fas?
Un xut de Marc González, que va acabar convertint-se en aquest 2-0 i gol ja pràcticament de la tranquil·litat.
Sí, sí. Tu volies guanyar, el resultat, a veure, el joc era lo de menys, lo més important era el resultat, esperaves la sorpresa al camp de la Martinenca, tenies que sumar els 3 punts, i és lo que es va fer. Potser no es va veure futbol, però sí que se va aconseguir els 3 punts.
Escoltem Manel Rodríguez, una primera part de la conversa, evidentment, analitzant el partit i la situació, com està?
Sí, estem en aquella dinàmica ara que ara els hi deia, sembla que tinguem por a perdre, no? O a deixar-nos alguna cosa pel camí. Hem començat molt bé, hem jugat mitja horeta molt bona, hem fet el gol, hem pogut fer un gol més, i bueno, a poc a poc ells s'han anat estirant i no han generat ni una ocasió de gol en tot el partit, és cert, però s'han anat estirant i són un equip que tenen cosetes que poden fer mal si no estàs atent, i bueno, la segona part ens ha costat, ha sigut més feixuga ja l'equip. Ens hem vist una miqueta amb el partit guanyat d'una manera molt, molt justeta, i jo penso que el que et deia abans, la por que ens feien un gol a vegades fa que l'equip es precipiti una mica, no? I ha faltat una mica de tranquil·litat a l'hora de tindre la pilota, sobretot. Però bueno, s'ha de valorar la justa mida, és un 2-0 davant d'un rival que era el que ens quedava complicat, i a seguir.
T'importa relativament poc que avui l'equip no hagi estat gaire bé?
Bueno, sí, no té més, jo penso que no té més recorregut això, perquè quedan 3 partits, jo penso que, i sabent el perquè i tenint clar el que ha passat, doncs, bueno, és la pressió, saber el que te jugues i tal com està la classificació, és complicat, és difícil jugar bé. I davant d'un rival com el d'avui, si jugues contra un equip que ja no et juga, que ja ha baixat o tal, però aquest rival és un rival que, bueno, que té les seves coses, no és fàcil.
Has patit en algun moment pel resultat? Ho dic perquè amb l'1-0 el partit estava perillós. Sí que ells no han creat ocasions, però...
Sincerament, la tranquil·litat d'aquest equip és que darrere l'equip no comet errors. És molt raro, era un error nostre en defensa, i cada vegada m'hi ha de passar la temporada més. Això no vol dir que un dia en podem cometre un, però vull dir que és difícil veure-li errors a l'equip a darrere. Llavors, bueno, sí que sé que el resultat d'un 1-0 és molt just, però clar, és que és aquest el tema, no? Que vas 1-0 i vols assegurar bé darrere i que l'equip acabi fent el gol com l'ha fet, doncs això, en una jugada més individual, en una situació no tant d'equip, i això a vegades és perjudicial.
Bé, en qualsevol cas, s'ha guanyat la primera de les 4 finals que li queden a l'equip, i això segueix amb les opcions que té l'equip, que no sé com valora serà la situació.
No, hem d'esperar que acabi aquesta jornada i veurem on estem. No es pot fer res més, hem d'esperar. Ara cada partit, cada jornada serà igual. Jugaràs tu, hauràs de guanyar i hauràs d'esperar què fan els altres. Potser aquesta setmana la desavantatge pels altres és que, així com la setmana passada, nosaltres ja sabíem que havíem de guanyar, doncs ara els altres saben que han de guanyar, no? Que per ells també suposo que els hi passarà, ens pesa a tots.
Pot tenir incidència això, el fet de jugar abans o després?
Bueno, jo penso que quan tu saps que el rival ha guanyat, et veus més obligat a guanyar. Si tu a l'altre no has guanyat i et punxes, sempre penses, bueno, vens ara a punxar l'altre, no? Però si saps que ja no pot punxar, doncs, evidentment, la setmana passada nosaltres va passar una mica això, no? El fet que estàvem segons i veiem que tothom havia guanyat, havíem de guanyar, sí o sí, no? I bueno, són aspectes psicològics que ves a saber tu, no? Si el jugador tampoc està dintre del camp pensant en aquestes coses, però sí que abans del partit ho vius amb una miqueta més d'angoixa, no? De nervis, el fet de saber que tens que guanyar.
Ara cadascú suposo que valorarà el calendari d'una manera o una altra, no? Tenint en compte que el Sitges ve, és caixa o faixa, han de ser 9 punts. Et pregunto, on veus que el Martorell pugui punxar?
Ah, jo ho tinc clar, demà i a casa, i al camp de la Juve.
Sí.
Són dos partits que a casa seva no va guanyar. Així que si a casa seva no els va guanyar, quan està golejant a tothom, fora passarà pitjor. evidentment ni la Martinenca ni la Juve se juguen res, però ja sabem que això és relatiu, és un arma de doble fil també. En funció de com arribi la Juve, de com arribi el Martinenca demà i de com arribi el Martorell a aquests partits, doncs sabrem què passa.
Una setmana que ve Olivella.
Bueno, un altre final. Un altre partit que hem d'anar a guanyar-lo i esperar, aviam què passa. No sé si juguem dissabte a la tarda, sí. Per tant...
A les 5.
Pues, a les 7 ja sabem si nosaltres hem guanyat, espero que sí, i a partir d'aquí esperar aviam què fan els altres, no? I no, és que no ens quedarà un altre. El que passa és que la setmana que ve, la jornada que ve, és una jornada... Jo diria que menys
més de tràmit,
menys perillosa que aquesta. Jo penso que aquesta nosaltres teníem un rival incòmode, el Martorell té un partit complicat, el Montserrat té un partit complicat, tots teníem un partit que s'ha de guanyar, no? I a la setmana que ve crec que són partits una miqueta menys complicats per tots, però al final ja veurem com arribem la setmana que ve. També pot ser que llavors els que tinc que estar venent nosaltres siguin els altres, no ho sé. És que ara ja tot és fer cabales i més val preocupar-te del que domines tu, mirar de corregir unes coses que avui no han acabat de funcionar i a partir d'aquí pues, seguir endavant.
Vaja, suposo que tots signem arribar a l'última jornada amb opcions.
Sí, clar, jo penso que no.
Després el desenllaç serà quin serà, però com a mínim arribar a Riudevitlles...
Si no és arribar a segon, almenys l'última jornada. Això és el que signaria, l'altre no ho signaria. Clar, que l'última jornada vagis tercer ja et queda molt poc recorregut, no? El que hem de mirar és que l'última jornada anem segons.
Queden tres bales.
Sí, és que... Bueno,
has de afinar la punteria molt.
El que queda... És que això d'afinar la punteria tant és que al final l'hem afinat tant la punteria aquest any que a més no la podem afinar. Vull dir, és que jo penso que a més del que fem ja no podem fer. A l'equip portar des que vaig arribar jo... és que clar, és que una setmana rere l'altra
no
hem tingut un reforç, perquè els dos reforços que hem tingut han sortit ranes els dos. Vull dir que l'equip ha tingut la baixa del Chan, que és un jugador molt important.
Uno, el que han escoltat vostès, les primeres reflexions que feia Manuel Rodríguez. Punt 2. Arribats a aquest punt, s'ha d'intentar ser positiu, arribar en les millors condicions en aquests tres últims partits per a una plantilla, com ja deixava entreveure Manel, en una temporada en què res ha estat fàcil.
Què pot passar? No ho sabem. També nosaltres tenim partits, anem a Olivella, tenim aquí el Sant Cugat, que el Sant Cugat no és el Sant Cugat de fa 5 jornades, perquè es volen salvar i ha recuperat el Borrell, ha recuperat algun jugador més. Tampoc serà fàcil guanyar-lo, i clar, és que tenim que anar al camp del Riudevitlles. Tots els partits s'han de jugar, i no parlem del Montserrat, perquè sembla que porta 20 punts de diferència, però en porta 4. Si avui no guanya, tornem a estar sobre d'ells. Vull dir, clar, és que qui sap si no puja el Sitges i el Martorell? Ja el Montserrat es queda fora, és que qui ho sap? Perquè després va Piera. Si pateix aquests dos partits es queda fora de la lluita de l'ascens. I això com ho controles? És que ara mateix és impossible. Nosaltres l'únic que podem fer és preocupar-nos de nosaltres. Nosaltres, jo al partit d'avui, tot i que ha sigut una mica feixuc i tot el que tu vulguis, però per nosaltres és una victòria importantíssima, perquè veníem del subidón terrorífic del dia de Montserrat, del baixón de l'altre dia, i avui una patinada ens treia definitivament del mig. I a més la baixada anímica dels jugadors, que els jugadors no són màquines, i el fet de veure's un altre cop tercers després del que va costar ser segons, però jo els hi dic, és que el que heu fet té molt de mèrit, passi el que passi, i ara hem de disfrutar-ho. Escolta, al final tu treballes tot l'any per arribar a aquestes jornades amb opcions, i estem amb opcions, que és el que volem. I és el que hi ha, i més no puc dir, és que no sé.
El que passa és que seria trist, no?, que un gol, per un gol es perdeu una promoció,
Ja, però és que les promocions, les finals, els campionats, moltes vegades venen d'un gol. És que això és un esport que va de gols, i sí, és així, però també seria molt maco que per un gol pugéssim, no? Sí, sí. És que és així. Per què hem de pensar que ens tocarà la part negativa? La setmana passada vas començar la jornada al revés. Els que tenien la depressió eren els altres. Aquesta setmana la tenim nosaltres. Ja veurem la setmana que aquí la tindrà. És que no, jo no crec que sigui tan dramàtic. Al final queden 3 jornades, són 9 punts, avui quedaven 4, i s'han de guanyar i esperar. I esperar o no, perquè si aquesta setmana ja tornem a estar per davant. Jo faig aquesta reflexió. Qui diu que demà el Martorell no perd el Camp de la Martinenca? Si perd el Camp de la Martinenca, és que quasi t'assegures la segona plaça. Fixa't com estem. Perquè podries permetre't el luxe inclús d'empatar un partit dels 3 que et queden. I continuaries segon. És així. Fixa't si varien les coses amb un resultat o un altre. Per tant, hem de pensar en positiu.
Bé, doncs, estic d'acord, en aquesta última reflexió de s'ha d'intentar sempre mirar, com es diu en aquests casos, el got mig ple. Però bé, la realitat és aquesta, que el Sitges ara és tercer i que ha de guanyar els 3 partits que li queden i esperar que el Martorell, doncs, punxi una de les 4 rodes. No cal que punxi les 4, ni 2, ni 3, amb una n'hi ha prou. Toni?
Sí. Que punxi una roda, com sigui, però que punxi una roda. El que passa és que em dona la sensació que...
Què té el Martorell? Doncs té un calendari potser millor que el que té el Sitges.
Sí, ho té millor.
Sense ser massa diferent, el té un pèl millor, perquè ara rep el Fàtima,
sí,
el QE. Després crec que va al camp de la Juve Ribatana,
sí,
i acaba la Lliga
a casa, amb el Molanta.
Amb el Sant Pere Molanta, sí senyor. Uh-huh.
Sí, a veure, de los que se juguen algo, tan sol està el Molanta, se juguen alguna cosa. El Molanta se juga que estarà patint fins a l'últim minut.
Sí, pot ser la...
I no és mal equip.
Una de les últimes bales que pugui tenir el Sant Pere Molanta.
I no mal equip, però no sé, jo que arribi a la final, que estigui jugant el campionat i que doncs el Molanta tingui la seva opció d'empatar, ja ho veig molt complicat.
Que vingui el Molanta i et fumi l'aigua a casa,
molt complicat.
És difícil.
Lo vaig veure una vegada, i tu també. Em sembla que va ser el Camp del Mariano Poblet que va guanyar els Sitges. Sí.
És que me'n recordo.
Te recordes, eh?
Sí, tant, i tant, sí me'n recordo.
Va guanyar els Sitges i no va pujar el Mariano Poblet.
Sí. Li va fumar l'aigua a casa, com es diu en aquests casos. En fi, una mica de bon humor. 5 i gairebé 10 minuts, encarem ja la recta final del programa. En fi, per escriure un llibre, recordant ara aquell partit famós del Sitges que deia el Toni al camp del Marianao. Enfilem ja, com dèiem, recta final de programa. Obrim bloc poliesportiu, parlem de futbol femení, per exemple, a la primera divisió, la penúltima jornada, el primer equip femení del Sobrense, que va guanyar 1-3 al camp del Guinaueta. Amb gols de Judit Alcázar, Ana González i Andrea Llamas, clourà la Lliga rebent el Pubilla Casas. Pel que fa al torneig complementari infantil cadet, derrota en aquest cas de l'infantil cadet del Sobrense, 5-2 al camp del Valls Atlètic, i a la Lliga Nacional Futbol Sala, jornada 25, penúltima ja, l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que va caure a la seva pista en 0-7 davant el Padre Damián Sagrados Corazones. Anem al bàsquet, ho dèiem com a un dels grans titulars d'aquest cap de setmana. El bàsquet Sitges jugarà a les fases d'ascens a Lliga EVA davant el Mataró Feimat, que ha estat el segon classificat del grup 2 de Copa Catalunya. El conjunt d'Edu Piñero, que va tancar fase regular ahir diumenge, guanyant 74-81 a la pista del bàsquet Molins. Un bàsquet Molins que, com ja els dèiem divendres, es jugava a tenir el factor pista a favor en les fases de permanència. Per tant, 4 primers classificats del grup 1. Grup Barna, Viladecans, Bàsquet de Sitges, Lluïsos de Gràcia. Quatre primers classificats del grup 2, Sant Adrià, Mataró, Feimat, Sant Josep i Cerdanyola. Els creuaments en aquestes fases d'ascens són Bàsquet de Sitges, Mataró, Feimat, Grup Barna, Cerdanyola, Viladecans, Sant Josep i Lluïsos de Gràcia, Sant Adrià. El partit d'anada, d'aquí poquet, el tenim ja al tombant de la cantonada. Aquest proper dissabte, a Pinsbens, 14 de maig, a partir de les 6 de la tarda, el Bàsquet de Sitges que han rebrà la visita, com dèiem, del Mataró Feimat. Objectiu, doncs, intentar guanyar, punt 1. Punt 2, en la mesura del possible, obtenir una bona renda de cara al partit de tornada que serà a la pista mataronina el proper cap de setmana. Per tant, tota la sort del món per aquest Bàsquet de Sitges que, després de 6 anys, se torna a disputar unes fases de sense Lliga EVA. A la tercera catalana, grup 6, jornada número 30, última, per tant, una última jornada que ha acabat amb una derrota, una més, del sènior B, 70-60, a la pista del Torreforta. Ha finalitzat el campionat en última posició amb un balanç de 3 victòries i 27 derrotes. Per tant, la temporada que ve haurà de disputar el campionat territorial. I a la segona catalana femenina, victòria del sènior femení 68-63 davant el Corbera. Trenca una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives. Clourà ja el campionat. La jornada, l'última jornada, serà a la pista del Molins. I en hoquei patins, malauradament el Club Patí Sitges s'ha quedat ja sense opcions de seguir lluitant per l'ascens a primera catalana. En partit de l'avantpenúltima jornada va empatar aquest passat dissabte 4-4 en la seva visita a la pista de l'Alpicat, un resultat que ha combinat amb les victòries del Calafell i el Lleida. El Calafell li va fer 10-2 al Monjos i el Lleida 1-5 al Sant Ramon, a Vilafranca, doncs l'ha deixat ja sense opcions de poder lluitar o seguir lluitant com a mínim per aquest ascens a primera catalana. Queden només 2 jornades, han aconseguit ja matemàticament aquest ascens el Lleida i el Calafell. Aquestes dues últimes jornades que afronten el Club Patí Sitges, el partit de dissabte aquí amb el casal l'Espluga i acabarà, tancarà amb aquesta temporada visitant la pista del Calafell. Era aquest últim partit al qual ens agafàvem si el conjunt de David Márquez encara hagués arribat amb alguna mínima opció. Pel que fa a la resta d'equips del Club Patí Sitges, en destacar, per exemple, que la júnior va perdre 8-4 a Taradell, el juvenil va guanyar 3-4 a la pista del Montbui, va perdre l'infantil aquí 7-9 amb el Vilassar, també va perdre amb l'Aleví B 11-1 amb el Sant Cugat i l'iniciació comarcal, que va empatar 2-2 amb el Cubelles. Gairebé un quart de 5 de la tarda. Recordar també que aquest darrer cap de setmana s'ha disputat la triatló sprint del Club Natació Sitges. Triatló que acaben ser duatló perquè les males condicions meteorològiques van obligar a suspendre la prova de natació al mar. I no feia una bona mar, precisament, i per evitar doncs, qualsevol ensurt es va haver de suspendre aquesta prova de natació. Prop de 600 participants en aquesta triatló sprint del Club Natació Sitges. 2 noms propis, els guanyadors, Albert Parreño i Laura Gómez, i per clubs el Natació Vic en categoria masculina i el Natació Sabadell en categoria femenina, guanyadors d'aquesta nova edició del Triatló Sprint que ha organitzat el Club Natació de Sitges ahir i dissabte, en aquest cas, en la categoria infantil. Ho deixem aquí, Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A vostès també moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres a partir de les 4 de la tarda en una nova edició de la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies, bona tarda.